11 i 21 minuts, ha passat Carnaval. Marta, bon dia, bona hora.
Bon dia, bon dia.
La Marta ja ens anunciava coses passat Carnaval, eh?
Sí, alguna.
Alguna. I alguna de molt interessant, perquè ara, evidentment, també l'activitat de la biblioteca en aquest raig de mesos, fins que no arribi ja l'època de més calor, serà important. Hi ha moltes coses que s'estan fent a la biblioteca i que es faran en les properes setmanes. Per on comencem, Marta?
Doncs comencem per l'hora del conte de demà i intercalarem també alguna recomanació ja de llibres.
Perfecte.
Mira, demà vindrà el Bernat Soler i ens explicarà la Caputxeta Vermella. La Caputxeta Vermella, tots sabem la història, podríem pensar que quina gràcia té tornar a escoltar la Caputxeta Vermella.
Fem un apunt aquí, no és el Bernat Soler de les transmissions a TV3 de futbol, eh?
No, és un
altre
actor,
Bernat
sí.
Soler, eh? És un actor.
Sí. És un actor que ja va venir a la biblioteca amb motiu del tricentenari i ens va fer una adaptació d'un llibre, d'un conte que havia escrit ell mateix i ens va agradar molt com ho va fer.
Ho recordo que ens vas portar el conte i ens ho vas explicar en el seu moment.
Sí, doncs va venir aquí i ens va agradar moltíssim com ell. A més, és una persona que dona una imatge quan parles amb ell al principi, no? Quan ve a la biblioteca i després allà explicant el conte se'ns va transformar totalment i va connectar molt bé amb els nens, ens va agradar molt tot el muntatge, a més, amb tota la imaginació que li va posar per ser ell sol. Van volar barretines, en fi, que vam dir que havíem de repetir.
Que
ens va agradar moltíssim i vam dir que havíem de repetir i ens va proposar fer aquesta Caputxeta Vermella. És un muntatge on ell, com a actor, interpreta i manipula objectes, que això doncs, pels més petitets també els hi fa molt atractiu. Hi ha molta dosi d'humor, per petits, per grans, es recomana a partir de 4 anys, més o menys, perquè són més petits segur que també els agradarà. I això sí que aquesta vegada, al ser només un conte, sí que tornem a insistir en el tema de la puntualitat, que un cop s'ha començat el conte, l'espai és petit, és incòmode, i de cara doncs, tant a qui escolta com a qui narra, doncs sí que un cop s'ha començat el conte doncs, no es podrà accedir a la sala, per tant, ja començarem aquí 5 minuts més tard, però...
Es tracta de protegir la història, eh?
Sí,
de protegir
sí,
el relat
sí,
i de no pertorbar-lo amb allò ara entre un, ara entre un altre, etc.
I això, doncs, bueno, aquesta vegada volíem remarcar per això, perquè és només un conte.
Uh-huh.
Aquest espectacle gira al voltant d'un personatge extravagant que té la missió d'explicar el conte d'una manera diferent. Els textos són amb rodolins i això doncs, també li dona molta musicalitat i que sigui fàcil de recordar. I a més, els nens que vinguin, nens i nenes, tindran una missió important perquè hauran d'ajudar aquest personatge a explicar aquesta història, no? Que és coneguda per tothom, però en aquest cas serà d'una manera diferent, divertida i interactiva, sobretot.
Perfecte.
I llavors, a partir d'aquí, d'aquesta Caputxeta Vermella, a la biblioteca tenim diversos versions i exemplars i il·lustracions diferents, i n'he volgut portar dos, que són les que jo destacaria més per originals, perquè es diferencien moltíssim d'una caputxeta...
Perquè es continua editant, la Caputxeta Vermella?
Sí,
sí.
Sí, perquè també hi ha col·leccions d'aquestes de lletra de pa, lletra lligada, que el que fan molt és agafar contes d'aquests clàssics, adaptar-los, fer-los molt curtets, pels aquests primers lectors que comencen a llegir, que són les històries...
O sigui que continua sent un conte,
sí.
com tota la vida, eh? Un
sí.
conte per començar,
sí,
un conte
sí,
per als més
i
petits
de fet,
de la casa.
Aquest tipus de conte clàssic es demana moltíssim, també, perquè els nens es volen escoltar i els pares, encara que s'espanyi la història, també volen tenir el recolzament del llibre o per recordar-lo, per mirar junts les il·lustracions.
L'eterna compte dels bons, els dolents i els indefensos.
Exacte, sí, tota aquesta moralina.
Tota aquesta moralina, però que forma tant part de la vida, eh?
Sí.
O sigui que ens has portat com a dues versions.
Sí,
he
portat dues caputxetes. El que ens explica el Bernat Soler està basada en una Caputxeta Vermella escrit per la Montse Ginesta i il·lustrat per Mercè Galí, però jo he portat dues de diferents.
Perfecte.
Una Caputxeta Vermella, que precipita roba, que està il·lustrat per la Beta Pakopska. És una gran artista, ella és de Praga, txeca. És artista, escultora, pintora, és polivalent, ha fet exposicions a diferents llocs del món i els seus llibres, només de veure les cobertes, són molt reconeixibles perquè és que és una caputxeta que l'hem de buscar, hem de saber què és la caputxeta. De vegades han vingut visites i els ensenyo el conte sense dir el títol i juguem a endevinar aviam quin conte pot ser. I clar, veiem uns colors molt vius, vermells, negres, hi ha algun tros brillant, fins i tot platejat, però que brilla. I el que és el dibuix, el traç, és com cubs d'uns damunt dels altres.
Molt esquemàtic, molt geomètric.
Exacte, és molt, molt diferent, és per veure-ho. I llavors, clar, en tots aquests dibuixos sí que podem reconèixer les dents d'un llop, podem reconèixer una caputxeta amb un cistell, però de bon principi...
Diguem-ne en un registre absolutament diferent al del conte clàssic.
Totalment, la història és la mateixa, però en canvi els dibuixos ens poden sorprendre i de fet...
Amb colors molt bàsics, plans, gairebé sense textures de res, simplement això col·locat sobre el paper, crida molt l'atenció, això està clar.
Crida molt l'atenció. I tots els seus llibres tenen aquest estil molt reconeixible i és també una miqueta, no?, per per fer veure als nens que hi ha moltes maneres de dibuixar les coses, d'inventar-se-les, d'imaginar-se-les, i aquest gust estètic, que sempre recalquem que els àlbums il·lustrats també ajuden a fomentar.
Està clar.
Entre els nens i nenes.
Està clar. Doncs aquí una versió, gairebé diríem, en què els pares han d'ajudar molt a explicar, eh? O han de compartir aquests dibuixos.
O no, o deixar simplement que el nen,
deixar simplement que el nen
se'ls miri i l'interpreti i disfruti, o potser de bon principi diran no m'agrada, perquè no és la caputxeta amb carona de nena, és un altre tipus. Per què no? No? Deixem-los també provar coses noves.
D'acord. Doncs aquesta és una de les, direm, versions actuals de la Caputxeta Vermella.
I una altra és d'un il·lustrador, que jo tinc debilitat per aquest senyor, Roberto Innocenti, i precisament ara el 16 de febrer va fer 75 anys. Un altre gran artista, és un mestre. Ell ha fet versions il·lustrades del Pinocho, de la Ventafocs, de la Cançó de Nadal... obres d'art, i és per agafar-los
i això, que és una versió urbana de la
aquesta és una versió urbana amb un bosc que fa més por que el bosc, de veritat perquè és un bosc en una ciutat. La Caputxeta viu amb la seva mare en un bloc de pisos i bé, la seva mare doncs, li fa l'encàrrec d'anar a portar el menjar a l'àvia i la Caputxeta doncs, baixa les escales del seu bloc, ple de grafits amb els carrers d'una gran ciutat bruts, amb molt de trànsit amb molta gent i realment és un bosc, com veus aquesta nena, indefensa, pobreta, passejant per allà mig, no? I una miqueta doncs, els nens sí que s'hi senten identificats.
En aquest entorn aquí, tant,
és molt
excessiu, eh?
Però sí, amb aquest entorn tant de gran ciutat, de centres comercials, de cartells lluminosos...
Un entorn hostil, vaja.
Sí, sí, i aquesta Caputxeta doncs s'hi ha de... Bé, doncs s'hi ha de saber desenvolupar, no?
Dibuixat hiperrealísticament.
Molt, molt.
A diferència de l'altre llibre que ens comentava la Marta,
sí,
aquí les il·lustracions... el detall, bé, un format, una manera d'expressar les històries des de l'hiperrealisme.
Sí, el text ho han marcat amb uns quadrats de color gris, el text és la història, però clar, podem fer aquesta transposició no, del llop, que en aquest cas doncs, bé, el llop no deixava de ser un desconegut que representava una amenaça, doncs realment aquí és un senyor amb un abric negre tipus Matrix, i
és l'amenaça en un entorn hostil.
Exacte. I la gràcia també d'aquest llibre és que té dos finals, perquè de fet la Caputxeta Vermella acabava malament originàriament, no? Després, clar, es va intentar suavitzar i va sortir el tema del caçador, del llenyataire que maten el llop, però en realitat això no passava. La primera versió simplement es menjava la Caputxeta i era aquesta ensenyança de dir no et refiris a ningú perquè et poden menjar, no? En aquest sentit. Doncs aquest llibre té aquests dos finals.
Com han convertit els contes, eh?
Sí, sí, sí. Pobrets adaptar... els nens que no es traumatitzin.
Exacte, per això pensava.
Sí,
bé,
sí,
doncs
sí.
Si la Caputxeta acaba menjada, doncs acaba menjada. Què hi vols fer, si la vida és així?
Doncs sí. I aquest llibre planteja doncs,
els dos el final dolent i el final bo.
Exacte, té aquesta complicitat tant amb el perro com amb la versió de Grimm, que eren doncs, una miqueta aquests dos finals, que un acaba bé i l'altre no tant.
La de Shakespeare Roll, què era? La que acabava bé o malament?
Ai, no ho sé.
I la dels germans Grimm? Bé, no ho sé, és igual.
Els Grimm em sembla que ho van suavitzar.
És que jo diria que la dels Grimm
sí,
és la que van suavitzar.
Sí,
perquè tot allò que era dels Grimm...
Sí.
Entens,
sí.
Bé, en fi, com les galetes daneses.
Plens
de sucre.
Això sí.
Plens de sucre. Doncs bé, dues versions de la Caputxeta Vermella, però tot plegat a partir d'aquesta hora del conte d'aquest divendres, amb en Bernat Soler, la Caputxeta Vermella, però... No la Caputxeta Vermella així explicada d'una forma tan...
No, serà molt maca.
Una qüestió molt més elaborada. Divendres a 17:45 a la biblioteca.
I l'altre divendres, el dia 6 de març, passem una setmana, hora del conte, amb una sessió que es titula Tots som protagonistes, i amb un subtítol que ja clarifica la cosa. Contes per la igualtat de gènere. Estarem a propet el 8 de març.
Exacte.
I cada any ens dediquem una sessió de l'hora del conte a treballar el tema del respecte, de la igualtat entre gèneres.
N'hi ha? De contes?
Sí que n'hi ha.
Sí
que n'hi ha. N'hi ha. I a més hi ha això, contes que a més tenen aquestes sessions i especials en treballar aquests temes, perquè bé, sembla que ara ho tenim com molt assumit, que nens i nenes que tots són iguals i en realitat ens podem sorprendre també perquè a vegades no és
del
així.
Del que pot passar en les edats més petites. Eh?
Exacte, recordo l'any passat que va venir també una narradora i la història era una nena que li feien regals. I llavors els nens, no? la narradora va proposar als nens el joc de veure si aquell joc era de nen o era de nena. I clar, al principi era una pilota, de nen, i clar, alguna nena, no, de nena també, i al final tot va ser de nen i de nena. Però ells van anar pensant per què, no?
Es van haver de, allò d'esforçar.
Sí, però primer era, ho tenien molt clar, que era de nen, jo que era de nena, però clar, van veure que ja hi havia trampa. Doncs bé, en aquest cas vindrà la Sara Genovart a explicar-nos aquests contes sobre aquest tema, no?, i... destacant aquests valors de la igualtat, el respecte a la diversitat social en general.
Doncs com que aquest resulta, vaja, fàcil pensar que no deuen ser contes que s'acostumin a explicar a casa o històries que segurament pels pares pot resultar a vegades difícil de poder trobar un punt de, on poder-s'hi agafar, aquesta és una d'aquelles activitats que segurament pot ajudar a molts pares i mares a complementar els contes de cada dia, no?
Sí, o
l'ensenyança de cada dia, no?
Exacte. Els clubs de lectura segueixen en funcionament i ara tindrem el 4 de març el Book Club i tindrem una novel·la de la Zadie Smith que es diu, són dues inicials, NW. I després l'11 de març, una novel·la que també la recomanem molt, ja fa molts anys que es va escriure, de John Irving, El món segons Garp. És una novel·la potent, amb uns personatges amb molt de caràcter, sobretot la protagonista, la mare d'en Garp, i explica doncs, la història d'aquest personatge des del moment de néixer i fins i tot abans de néixer, fins al final. Una novel·la molt recomanable de John Irving. Què més? Les entrevistes virtuals que es poden fer a través de la web de la biblioteca virtual canvien de protagonista, d'escriptor protagonista i en aquest cas, durant el mes de març, li podrem fer preguntes a la Maria Dueñas. Per tant, a través de la web podem introduir la pregunta que li volem fer a aquesta autora, coneguda autora del Temps entre el Tiempo entre costures.
Per tant, aquí gairebé ompliríem el ventall, eh?
Sí,
no,
sí.
No només els que hagin llegit el llibre, sinó els que hagin vist el serial de televisió. L'autora, l'escriptora de El Tiempo entre costures, protagonista, en aquest cas, d'aquesta conversa virtual que poden establir els usuaris de la biblioteca.
Exacte. Després es recullen les preguntes, se li passen a ella, ella les contesta i llavors es publica tota l'entrevista sencera i és una manera que els lectors també puguin interactuar en certa manera amb els seus autors preferits.
Recordaran, i no és broma, que varen augmentar les vendes de les màquines de cosir arran de la novel·la i sobretot del serial de televisió, serial d'Antena 3, doncs va fer augmentar les vendes de les màquines de cosir.
Sí, sí, el cinema i sobretot la televisió, quan s'estrena una pel·lícula o quan hi ha una sèrie.
L'impacte de la història,
llavors, sí,
El Tiempo entre costures, aquesta protagonista, la novel·la protagonista d'aquest mes.
I llavors he portat tres llibres que han arribat amb el lot, també per recomanar-los. Un no és una novel·la, és un llibre per adults, en aquest cas. Està escrit pel Pau García Milà. Potser el nom no ens acaba de sonar, però per la televisió segur que l'heu vist. És un noi jove, emprenedor, que bé, doncs, s'ha especialitzat en això, no? En tot el seu aprenentatge, en tota la seva experiència d'explicar-la, i ha col·laborat en ràdio, en televisió, i és d'Olesa de Montserrat, un apassionat per la tecnologia i la comunicació, i en aquest cas ens explica, ens dona moltes pautes, però d'una manera molt pràctica, molt entenedora i fins i tot divertida, sobre això, sobre comunicar, com podem comunicar. Es titula Eres un gran comunicador, però aún no lo sabes. El arte de hacer llegar las ideas a su destino. Ell està especialitzat en aquest tema. I en aquest llibre, ell explica això, no? Que als nens petits els ensenyem moltes coses, però de vegades no els ensenyem prou bé a comunicar-nos, a expressar-se. Ara les escoles estan fent molta feina sobre aquests temes i es posen molts treballs davant de la classe i trobo que és molt positiu, perquè realment després en qüestions de feina o a la vida quotidiana saber expressar-se...
Sí, aquella capacitat d'expressar-se davant dels altres.
Sí. I doncs en aquest llibre, ja et dic, d'una manera així molt pràctica, amb unes pautes molt clares i explicades, a més amb unes fotografies que també fan més lleugera la lectura i són molt gràfiques, doncs ens dona aquestes pautes per poder-nos expressar millor en públic, tant si hem de fer una conferència com si hem de parlar...
Improvisar per qualsevol activitat.
Sí, parlar d'una ceba, que ens hem de treure les capes d'aquesta ceba, que són la por, la vergonya, la inseguretat... Doncs tot això, com podem treure aquestes capes, que serien negatives, i poder expressar-nos millor davant dels altres.
D'acord. Eres un gran comunicador, però aún no lo sabes, de Pau García Milà, acabat d'arribar a la Biblioteca Josep Roig i Reventós.
Sí. I llavors n'he portat dos de la sala infantil, però no són alguns il·lustrats, perquè hem parlat de les caputxetes. En aquest cas és un que el recomanem pels nens i nenes més grandets, aquells de 10 o 11 anys.
Perquè això ja és un llibre-llibre.
Sí, és un llibre amb un format de llibre. No té masses il·lustracions i un tapa dura, un llibre. L'autor es diu Paul Marr i és un dels escriptors, és molt conegut a Alemanya, és alemany i és un dels escriptors amb més èxit a Alemanya. I el títol és El senyor Bello i l'elixir blau. Aquest senyor Bello, en principi no era el senyor Bello, era un gos abandonat, i llavors hi ha un nen, el protagonista, el Max, que fa 12 anys ja es deleix per tenir un gos, però el seu pare, això de tenir gossos a casa, no ho veu gens clar. Casualment un dia es troba amb aquest gos, amb el Bello...
Aquesta història pot passar en moltes cases, aquesta història, eh?
De moment sí, després... I bé, doncs el Max el recull, el porta a casa i al final acaba convencent el seu pare doncs, a quedar-se amb el vell o amb el gos. El seu pare és farmacèutic i un dia el vell que corre per allà lleva un líquid blau de la farmàcia i es transforma en el senyor vello.
D'acord.
Es transforma en una persona, no?
Uh-huh.
I llavors, clar, en aquesta persona li han de fer un curs accelerat de comportament humà i no serà tan fàcil com sembla. Per tant, dona peu a situacions molt divertides d'ensenyar-li des de com fer-li negar els coberts...
Un gos humanitzat, vaja.
Sí, 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 sí.
La història d'un gos que s'humanitza per haver pres una potinga d'una farmàcia.
Exacte.
I com reeducar o com educar a un gos en la vida social humana.
Exacte. Està editat per Viena, el Jardí Secret de Viena, que és una col·lecció molt bonica. Tenim aquí aquí a la portada un
pany.
Un pany, exacte, el forat del pany. I a l'altra banda tenim la clau.
Entesos.
Es tracta una miqueta de fer el joc, d'obrir aquest jardí secret i entrar a la història que ens proposa en Pol Mar. I l'altre és un llibre de coneixements, que ja m'agradaria a mi...
Em pensava que ja no se'n feien d'aquests llibres.
Sí.
D'aquests llibres tan il·lustrats, tan bonics, de com difondre la ciència i de com difondre els coneixements. Que ens dona la sensació d'aquells llibres d'abans.
Que sí?
Exactament. Com
és
aquells llibres d'abans.
Aquest llibre.
Molt vintage és aquest llibre, oi? Tant si és molt vintage.
Sí, sí.
Vaja.
Doncs, i a més està molt ben
pares
explicat.
Pares i mares, si són d'aquells aquí els llibres sobre els invents, sobre l'univers, sobre la natura, us agradava que fossin il·lustrats amb tot un seguit de fotografies i de textos molt explicatius, la Marta ens ha portat allò... un manual d'aquest tipus de llibres que es titula...
Es titula El professor Astrocat i les fronteres de l'espacio. Doncs aquest professor Astrocat m'encantaria que m'expliqués les coses com les explica en aquest llibre, això de l'espacio, perquè entendria moltes coses que no acabo d'entendre de vegades. I el llibre, com dèiem, té un format molt amb colors... Sí, és que sembla com d'abans,
dels
anys
vintage.
70 o...
Sí, sí.
No?
El
colors
sistema,
crocs,
el
taronges,
sistema solar, les sí, òrbites... Marla.
Negre, la tipografia és una... L'he buscat i tot, és una Gil Sans. I és que només mirant la tipografia ens traslladem als
una
llibres de text...
Una de les clàssiques tipografies del segle XX.
Sí, sí. I doncs això, el protagonista és aquest gat, l'Astrocat, amb un ajudant que és ratolí, i ens explica tots els misteris de l'univers d'una manera superclara, amb dibuixos, amb esquemes, i és per l'origen linealment, però també anar saltant com vulguem.
O sigui que recordi aquells llibres de l'editorial Molino, per
sí,
exemple,
sí.
De l'època en què a través d'il·lustracions s'explicava això, o les ciències naturals, aleshores, l'univers, etc, la física, la química, doncs és exactament aquest tipus
això,
de llibre.
Exacte, a més és un format gran, és quadrat.
Per això us pensaven que ja no se'n feien.
És maquíssim. De fet, l'editorial Bàrbara Fiore, feia coses magnífiques i cuida molt el detall d'això, des de la tipografia fins a tota la producció del llibre. Els dibuixos són de Ben Newman, que és també un gran artista i té molta traça explicant això, no? les coses més científiques d'una manera molt didàctica, plena d'anècdotes i de curiositats.
És una col·lecció en diversos temes?
No,
de moment
no
teniu
aquest,
eh?
Sí, l'Astrocat s'ha dedicat només a les fronteres de l'espai, però jo espero que l'Astrocat faci més coses.
Perquè veritablement val molt la pena,
sí.
Un dels llibres que ens ha portat la Marta, i encara ens queda l'inici d'una novel·la.
L'inici d'una novel·la. I aquesta vegada, mira, m'ha vingut per diferents, en poc temps, m'ha arribat per diferents llocs, l'inici d'aquesta novel·la.
Què és?
Lolita.
De Vladimir Nabokov.
Sí.
Els sí, qui sí. puguin recordar també la pel·lícula de Kubrick, en fi, va ser un escàndol en el
seu
moment.
Escàndol.
Estem als 62 o inicis dels 60,
Sí. I de fet, sí, clar, llegim ara i ens costa de llegir això sobre un senyor que és pederasta declarat, no es pot dir. I clar, ell té una relació amb aquesta noia adolescent de 12 anys, però clar, és que la Lolita és molta Lolita també.
Però en el seu moment va ser
un escàndol. I ara, de fet, també, no? I ara, des del punt de vista, ara, i com a dona, dius, a veure, què m'està dient aquest senyor? No pot ser, no? Una nena de 12 anys. Però clar, està tan ben escrit, t'hi fa entrar tant.
I fins i tot es va adoptar des del punt de vista social la terminologia,
exacte,
l'apel·latiu.
Sí.
Una,
sí,
Lolita,
una Lolita,
en aquest cas. En el sentit d'això, d'una noia, d'un adolescent que vivia o que podia viure una història com la que plantejava Nabokov en aquell llibre. 1962, més o menys.
La novel·la es va publicar el 55, la pel·lícula
de l'inici dels 60, i allò que us dèiem, un tema... allò, escandalós.
Sí, sí. I ara, doncs, bueno, no ho sé, potser pel tema de la pel·lícula 50 sombres de Grey, que també, doncs, torna a tenir revifada aquests temes i llavors diuen... Si
us ho estan demanant, el llibre?
Sí, molt.
Sí,
sí,
molt.
Ha tornat a sortir, sí, sí, sí. I arrel d'això, doncs, diuen, bueno, si no vols quedar només amb això, llegeix novel·la eròtica de veritat, i l'Oleita potser tampoc no és novel·la eròtica, però bueno, que m'ha vingut per diferents llocs aquesta novel·la i per això volia destacar al principi, que
doncs,
a més és molt maco.
Al principi de L'Oleita de Vladimir Nabokov.
L'Oleita, luz de mi vida, fuego de mis entrañas, pecado mío, alma mía, L'Oleita. La punta de la lengua emprende un viaje de 3 pasos, paladar abajo, para apoyarse en el tercero en el borde de los dientes. L'Oleita. Éralo, sencillamente. Lo por la mañana, 1,48 m de estatura con pies descalzos. Era Lola con pantalones. Era Dolly en la escuela. Era Dolores cuando firmaba. Pero en mis brazos siempre era L'Oleita.
Així comença L'Oleita de Vladimir Nabokov, que és el fragment que ens ha escollit avui la Marta per acabar el nostre temps dedicat a les novetats de la Biblioteca Josep Roig i Raventós. Marta, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
En 15 dies hi tornem.